És dimecres, tenim a l'Excel Camarasa ja aquí als estudis de Cugat.cat i és que avui toca descobrir un nou heroi local.
Marina, avui coneixerem una persona que ha estat guardonada en multitud d'ocasions per la seva tasca, una tasca que podríem dir que barreja la creativitat, l'estil, la tècnica i fins i tot la moda. Si us sembla, coneixem una mica més del nostre heroi local d'avui.
L'aranyenc Carlos Sánchez és la tercera generació que es dedica a la perruqueria. De ben petit sovintejava la barberia del seu pare, escombrant i netejant caps. Els seus inicis en la creació de col·leccions i la seva ambició l'han portat a forjar-se un nom en el món de l'estilisme. El moment clau de la seva carrera professional va arribar amb el premi al millor vídeo creatiu per l'Associació Internacional de Premsa Professional de Perruqueria. Allò va marcar un abans i un després que l'ha portat a convertir-se en un referent en el sector. El Carlos Sánchez és als estudis de Ràdio Arenys. Carlos, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ens fa molta il·lusió avui tenir-te com a heroi local perquè has de saber que ets el primer perruquer que intervé en aquest programa.
Ah, doncs mira, és tot un honor. A mi també em fa molta gràcia, la veritat.
Carlos, en quin moment decideixes dedicar-te a la perruqueria?
Home, doncs la veritat que, com bé comentàveu a la presentació, ve de molt petit, això. Ja he viscut a casa, sempre he estat entre tisores, pintes i laca, no? I la meva infància estava escoltant les històries que explicaven els clients del meu pare. Recordo que em van ensenyar a jugar escacs allà a les tertúlies de la barberia del meu pare i tot comença molt, molt aviat. Amb 14 anys ja estava tallant cabells.
Amb 14 anys?
Sí. Sí, sí.
I l'escola també, quan ho compaginaves?
Bé, home, quan acabava d'estudiar a les tardes, doncs pujava a la barberia i ajudava el meu pare. I mica en mica ja vaig decidir que els estudis volia dedicar-me a ple rendiment a la perruqueria.
Ara parlarem dels diferents premis que vas acumulant al llarg de la teva carrera, però si haguessis de descriure, de definir què et caracteritza com a perruquer...
Què em caracteritza com a perruquer? Doncs ser una persona inquieta, m'agrada molt poc la monotonia, la rutina, vull fugir completament d'aquesta monotonia d'estar cada dia, de no tindre una motivació especial per tirar endavant, sempre embolicar-me en projectes, i això m'ha fet que pues, una cosa ha portat l'altra i aquesta inquietud per descobrir... Tinc la sort de que treballem amb un material que és viu, no? El cabell és una cosa viva, que som, hi ha moltes classes de persones, molts tipus de cabell, i això t'obre un ventall impressionant de possibilitats a l'hora de crear qualsevol cosa.
Mira, jo no he conegut mai cap perruquer que no vagis a la perruqueria i no vulgui allò tallar-te allò tot el cabell. Pel poc que has dit, m'imagino que ets d'aquell perrusquers que agafes a la clienta i allò entren i surten de la perruqueria que semblen unes altres.
Home, sempre que el client vulgui, sí. Va dir que sempre que el client vulgui hi hagi aquesta negociació prèvia, perquè no se m'espanti ningú, doncs sí, sí, està clar que els canvis és una cosa que ens agraden, no? Si... És un dels pocs oficis que queden que pots influir en els sentiments d'una persona i fer-la sortir molt més contenta del que ha entrat, no? Amb un canvi d'imatge i amb unes emocions noves que se'n va d'una altra manera, no?
M'ha agradat aquesta definició, eh? És un dels pocs oficis, és que me l'he apuntat, on pots influir en el canvi d'estat emocional de la persona, eh? Això passa a pocs llocs, eh?
Jo crec que cada cop més la societat o les persones ens movem per les emocions. I llavors en el nostre espai el que nosaltres intentem és jugar amb això, amb les emocions que desperta, que no sigui només una experiència d'anar amb batxatear-me els cabells perquè em toca, sinó que sigui una experiència diferent.
Jo tenia una professora de ball que deia que la seva professió era la millor del món perquè els alumnes o les persones que feien aquestes classes venien deprimides, sèries, allò, quasi allò, disgustades de la vida i sortien contentes, rient, que és una mica el que ens estàs explicant tu i, com dèiem, passen pocs oficis. Va, repassem alguns dels premis que has tingut. L'any 2010 ets reconegut com a millor perruquer d'Espanya.
Sí.
Però això com s'aconsegueix?
Home, doncs mira, perquè fa 4 anys que va començar una iniciativa de perruquers, de les millors firmes que hi ha a nivell nacional, per dignificar més l'ofici i portar-lo allò que es mereix, no? Llavors, és un premi de perruquers per perruquers, en el que no intervenen cap casa comercial que estigui condicionant un resultat, entens? I llavors aquests premis doncs neixen amb això, no? amb l'esperança de dignificar l'ofici, i són uns premis que són anònims, en el que tu presentes la teva col·lecció. Quan parlem d'una col·lecció és crear uns pentinats i crear uns personatges, enviar-ho amb fotografies, són quatre fotografies, i llavors doncs, segons el teu currículum que has fet durant l'any, totes les publicacions en revistes, perquè és una part que no només treballem en cada dia a la perruqueria, sinó que també treballem amb el tema editorial, doncs totes les publicacions que tens, la formació també és una part important que nosaltres desenvolupem, i llavors tot el que abarca a ser el perruquer, doncs totes aquestes parcel·les, i llavors doncs, mira, van decidir doncs, que el millor perruquer de l'any doncs ens tocava a nosaltres, no?
Carlos, bona tarda. També, si no vaig equivocat, fa poc més d'un mes vas estar guardonat amb els premis de millor professional i millor posada en escena en perruqueria creativa, que va atorgar el Club Figaro, un dels més prestigiosos, si més no el més prestigiós a nivell espanyol. No sé quin pes té la creativitat en el món de la perruqueria o en el món, en el teu ofici, en el món de la teva perruqueria que fas tu.
La veritat és que aquests premis, o sigui, no hi ha cap altre premi a nivell nacional que estigui a l'alçada d'aquests premis. Lo bo i lo millor és que estan les millors firmes que actualment, tant a nivell nacional com a nivell internacional, estan tinguent èxit, tenen presència en els medis, sobretot en els medis de perruqueria, però cada cop extenent-se més. I és una sort poder conviure i estar aquests dies que vam fer la desfilada, la vam fer on es fa la passarel·la Cibeles, a Madrid, i bueno, estar rodejat de tota aquesta gent, i bé, és un orgull, i a sobre doncs, guanyar, doncs ja no et dic res. Però sí, la creativitat, sobretot aquesta categoria que vam guanyar, que era millor col·lecció d'avantguàrdia, el que es premia 100% és la creativitat, però no només la creativitat del cabell, sinó la de crear un personatge, no? De ser capaç de amb l'estilisme i amb els cabells i maquillatge i la idea de la fotografia, doncs crear aquest ambient i crear aquest personatge que vols transmetre, doncs. Nosaltres es basava, es deia Embajada, aquesta col·lecció, i era una miqueta captar aquesta essència de les tribus, perquè és una col·lecció que està feta tot amb noies de color, i és agafar aquesta essència de les tribus, que són capaces de crear qualsevol pentinat sense tindre cap mena d'informació, no? Només amb la seva interpretació de la natura o la seva interpretació del que per ells és amb els colors i les eines rudimentàries que tenen, no? I era una mica traslladar aquesta idea a posar aquí a Europa, no?
Carlos, no sé si alguna client, algun client que ens estigui escoltant i digui m'haig de posar en mans d'aquest perruquer, té l'oportunitat de fer-ho.
I tant, sí. Nosaltres estem aquí a Arenys de Mar i estem, bueno, oberts a que vingui qui vulgui.
Perquè escolta'm una cosa, des de fa uns anys han proliferat aquestes perruqueries low cost que sí, competeixen amb uns preus doncs, que no tenen res a veure amb les perruqueries de tota la vida. Això us està fent mal al negoci?
Home, crec que com deia abans, això no dignifica l'ofici. Penso que és un ofici molt maco, és un ofici on es pot treure es pot guanyar bé la vida si t'esforces, si treballes, si proposes. La meva guerra, la veritat, jo no tinc una guerra de preus, ni entro en aquest joc, ni vull, no? Hi ha mercat per tothom, hi ha molta gent que té en compte la seva imatge i hi ha gent que no. Hi ha gent que només vol tallar-se els cabells perquè creixen i prou, i hi ha gent que per ells la seva imatge és molt important. Llavors, per mi, aquest és el meu sector de mercat, és el meu sector on jo i vull posar tota la meva energia. Aquesta lluita de preus, doncs, sí que crec que fa mal a l'ofici, però realment no és la meva guerra.
Perquè, en general, tenim en compte o no aquesta imatge? És a dir, quan tu vas pel carrer, què és el que veus?
Home, jo crec que
no em diguis
molt...
ja de tot, no em serveix la resposta.
Sí. No, no, home, no, no. Jo crec que cada cop la imatge és molt important, tant a nivell social com a nivell professional. Està clar que quan tu vas a un lloc que t'atenguin, sigui el que sigui, si tenen bona presència et sentiràs molt més confiat d'aquesta tasca que hagin de fer amb tu, no? Llavors, per mi la imatge és bàsica. Jo ja crec que és una filosofia de vida per nosaltres, la imatge. Llavors la portem al màxim extrem, tant amb la presència amb la roba com amb el cabell, com amb la teva posta en escena del dia a dia a la nostra perruqueria o al carrer. Trobo que la imatge cada dia es cuida més. Aquesta és la meva sensació.
Uh-huh. Alguna vegada t'ha passat allò de que entra un client, una clienta, et demanen allò un cert pentinat, tu els hi proposes un altre perquè ho veus molt clar i quan acabes dius, ai, que això no li afavoreix a aquesta persona?
Pot passar, clar que
pot passar.
Sí, pot passar, però sempre hi ha un estudi, l'experiència també és un grau, i hi ha un estudi previ de què pots fer-li a aquesta persona segons les seves faccions, segons el tipus de cabell que té, i hi ha una mica d'estudi. Crec que és molt bàsic, abans de començar a tallar cabells, a perdre aquests 5 minutets abans de conèixer la persona que tens a les teves mans, no? De crear un vincle, de conèixer la persona, de conèixer la seva manera de pentinar-se, la seva manera de fer, que pensar en el seu dia a dia, que no només sigui el resultat de... Una cosa és quan treballem editorialment, no?, i presentem col·leccions, que això no ho mires, però en el dia a dia de la perruqueria sí que tens que mirar que el client a casa seva s'ho pugui fer. I li has de donar les eines adequades perquè ell s'ho pugui fer a casa seva.
Escolta'm, ens hauries d'explicar alguna anècdota, ja que tenim algun perruquer aquí per primera vegada a la tarda. No sé, per exemple, el més estrany que t'hagin demanat mai?
El més estrany que m'hagin demanat mai? No ho sé, ara mateix
no?
Em agafes...
Llavors és que no t'han demanat res estrany, perquè si no te'n recordaries segur.
Sí, no sé. No, he pentinat a llocs... Bueno, a molts llocs diferents, no? Perquè quan fas sessions de fotos això, et toca pentinar a mil llocs, no? Surrealistes, però és que, clar, coses estranyes, és que han fet moltes de coses estranyes.
Va, explica'm una.
No ho sé, no m'agafes ara... No,
quin és
no
el lloc, cap... potser més original, més estrany on has pentinat?
Home, recordo en una bodega d'una discoteca a l'Otosud, que allò semblava... No teníem llum, no hi havia més que una bombeta, i era per fer un desfile a fora, i sempre a la posta en escena tot és molt maco, no? Però la part de darrere, no?, és on tot són corredisses, saps, els medis que tens que treballar a vegades no són correctes. Ah, bueno, espera'm, ara em ve una cosa al cap.
Va, digues.
Vam estar treballant a la República Dominicana, Gana,
sí,
amb un macrohotel, perquè era per 700 perruquers, i bueno, les infraestructures que són, imagina't, encara que fos un hotel, que era un hotel de 5 estrelles i tal, però bueno, 5 estrelles d'allà, no? Llavors vam muntar un escenari amb una passarel·la llarguíssima i uns focus, i just abans de començar, aquesta gent són molt religiosos,
sí,
i llavors vam portar un capellà perquè beneís l'acte. Això per mi ha sigut va ser molt surrealista. Jo no me n'havia trobat mai, no?, que tingués que vindre un capellà per beneir l'acte perquè tot anés bé. I just quan va acabar aquest home de parlar,
sí,
de beneir, i que tothom amb els ulls tancats, i tothom, 700 persones, saps allò, amb que costa molt a la República Dominicana tindre's quiets. Aquesta gent tenen el cul, no se'ls està quiet,
sí,
saps, a la cadira. I just quan acaba el capellà de parlar, es van encendre les llums, però o sigui, es va calar foc al sistema elèctric de llums, que perquè havien carregat massa el sistema i va petar, no? O sigui, que va ser com una mica tot molt desastrós. Després ho van solucionar, però tothom corrents, els extintors, tal, i va ser una miqueta, bueno, una manera diferent de començar.
Carlos Sánchez, un plaer que avui hagis estat el nostre heroi local. Jo, mentre parlaves, mirava l'Excel, t'enviaré un dia l'Excel a veure si li fas un pentinat ben modern, i jo vindré amb ell també i ens posem
segur
a les teves mans.
Segur que podem fer alguna cosa.
Gràcies,
molt bé,
Carlos.
Gràcies. Una abraçada.
La tarda, a la ràdio de la xarxa, amb Marina Romero.